De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. La comunitat de Sant Egidi ja està preparant un any més el dinar de Nadal, que ofereixen cada 25 de desembre a les ciutats dels 70 països d'arreu del món on hi tenen presència. Aquest dia, persones sense llar i famílies vulnerables compartiran l'àpat en aquesta festa tan important per l'Església Catòlica. A Tarragona, el dinar de Nadal de Sant Egidi tindrà lloc a l'Església de la Trinitat i comptarà amb l'assistència d'un centenar de persones pobres que, a més de compartir l'àpat nadalenc, rebran un regal personalitzat. L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, també dinarà el dia de Nadal amb aquest centenar de persones sense recursos com un voluntari més de Sant Egidi. Avui coneixerem més detalls d'aquest dinar de Nadal amb un dels responsables, en Miquel Llombart. A la segona part, ja des de Sant Pacià, parlarem amb el dominic Alejandro López Ribao, que és director de l'Institut Històric dels Dominics d'Espanya. Ho farem amb motiu del seminari sobre història de les noves tendències historiogràfiques per a l'estudi de les ordres religioses celebrat a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Fra Alejandro ens explicarà com va anar aquest seminari, que va comptar amb la participació d'un centenar de persones. Amb aquest menú, comencem. Com ja és tradició, l'Església de la Trinitat de Tarragona acollirà el dia 25 de desembre una nova edició del dinar de Nadal que organitza la comunitat de Sant Egidi de l'Arxidiòcesi. A aquest àpat hi estan convidades totes les persones pobres, les persones que aquell dia estarien al carrer, soles. Un centenar d'assistents que, a més del dinar, comptaran amb un regal personalitzat i amb la companyia dels voluntaris d'aquesta comunitat que va néixer l'any 1968 a Roma. És una comunitat laica i cristiana, present a 70 països a tot el món, que a Tarragona té com a responsable el conciliari a mossèn Armand Puig i Tàrrec. Ens acompanya en Miquel Llombart, membre de la comunitat de Sant Egidi a Tarragona. Bon dia, Miquel.
Bon dia, moltes gràcies per la invitació.
Com es va gestar aquest dinar de Nadal?
Bé, aquest dinar de Nadal es va gestar ja fa uns quants anys, d'una forma no tan nombrosa com ara, però una mica amb la filosofia de la pròpia comunitat, no? Davant la necessitat de veure persones al carrer, pobres, sense ningú, per què no celebrar un dia, una festa de Nadal també amb aquestes persones, no? Va començar amb poques, amb 8 o 10 persones, potser, i ha anat evolucionant i ha anat creixent fins a arribar, pues, als últims anys a aquest centenar de persones que acollim el dia de Nadal.
Com us arriben aquests centenar de persones? Com les veu venir a la comunitat?
Bé, són normalment ja les persones, famílies, que tenim, que anem servint cada setmana amb els serveis habituals que fem, no? D'alguna manera els invitem, els recomanem. Escolta, vols venir a celebrar el Nadal i a participar en aquesta festa, tenir un dinar? La majoria, pues, evidentment, diuen que sí, naturalment.
Qui col·labora en aquest dinar? Qui el feu possible?
Bé, jo distingiria dos parts, diguem, dos elements. Un element personal, evidentment necessari, absolutament necessari, que són les persones que preparen, que ajuden, que acompanyen els pobres aquest dia, en aquest dinar de Nadal. I, per altra part, moltes altres persones que puntualment també donen un cop de mà aquest dia i donen algun recurs tipus de menjar, o tipus monetari, o tipus donatiu, etc. Tot això fa possible, conjugar tot això fa possible aquest dinar de Nadal.
A més del dinar, com dèiem abans, els participants, aquest centenar de persones, reben un regal personalitzat i sobretot companyia en aquest dia tan important per als cristians.
És el més. Crec que és la part important. Evidentment, la part material també ho és. Són persones que potser no menjarien aquell dia com tants altres. però sobretot potser la part més important i d'acord amb la finalitat del funcionament de Sant Egidio és això, és proporcionar aquest espai de companyia en una taula que, a més, és una taula de fraternitat, on intenten conviure, i conviuen aquell dia almenys, diferents persones de diferent ètnia, de diferent cultura, de diferent credo, inclús, i fan possible una taula de comunitat i de fraternitat, que és important.
Ells tenen plena consciència que el dia de Nadal, què significa el Nadal per nosaltres?
Sí, jo crec que sí, que ho entenen. Entenen, perquè crec que els pobres entenen sempre la generositat, no? Quan els dones un servei i tal. I la prova és que, bueno, que crec que estan contents i solen repetir, ja n'hi han d'habituals, no? De anys anteriors que solen venir, perquè ja són els amics acollits per nosaltres, per dir que d'alguna manera és així.
És un moment, el dia de Nadal, aquest dinar de Nadal que organitza la comunitat de Sant Egidi, per fer-los arribar el missatge de l'Evangeli i de fer realitat aquest missatge en favor dels més desafavorits?
És així, és cert. És aquest dia és una oportunitat, però és que ho és qualsevol servei que fem. Vull dir que d'alguna manera la comunitat es mou amb tres eixos fonamentals, que són la pregària, els pobres i la pau. Llavors, la pregària l'entenem sempre a nivell local, a nivell universal, com una escolta de l'Evangeli, una escolta activa de l'Evangeli. S'ha de traduir en alguna cosa més. I intentem portar-ho a la pràctica d'aquesta manera, acompanyant els que realment necessiten companyia, necessiten menjar, necessiten ajuda, en la mesura que podem.
I quina resposta rebeu d'aquestes persones que acolliu a l'Església de la Trinitat?
Positiva, jo crec que és positiva, d'agraïment. Això seria el més ressaltable, una resposta d'agraïment. La prova és que ara, en aquestes dates, ja comencen a interessar-se i a preguntar-se si farem el dinar de Nadal. Que entenc que és així.
Miquel, per què us fa feliços viure el dia de Nadal amb les persones pobres?
Bueno, perquè aquesta festa, com ja crec que ho he dit abans, és la culminació una mica dels serveis i de les accions, de les diferents accions que fa la comunitat, que no és exclusivament i únicament repartir menjar, és fonamental i és important això, però també acompanyar en aquestes persones, fer trobades amb ancians i malalts, que d'alguna manera també els dones potser un tros de pastís, però també companyia i els ajudes en la seva solitud, a refugiats, que d'alguna manera els ajudes en una situació molt crítica, que pensant en ucraïnesos que tenim acollits, que han tingut que marxar del seu país, les circumstàncies que tots coneixem i tal, i que a més han d'afrontar doncs, una situació de malaltia greu, etc. Bueno, doncs, d'alguna manera intentem fer pràctica això d'acompanyar i ajudar el més desvalgut.
Quantes persones formeu la comunitat a l'Arxidiòcesi de Tarragona?
Jo diria que si un número redó, una trentena de persones, possiblement. Cert que amb diferents graus de participació o de
compromís.
Bueno, compromís jo crec que tots el tenen, al seu nivell tots el tenen, el compromís. El que passa que, evidentment, hem de pensar que nosaltres som una comunitat exclusivament formada per voluntaris i d'una forma gratuïta, no? En la qual, doncs clar, la gent també va fent a mesura de les seves disponibilitats que pot aportar el temps, els recursos, el que sigui.
Els serveis que feu a Tarragona són els mateixos que es fan arreu del món? O sigui, la comunitat fa a tot arreu el mateix?
Bueno, fan altres coses també, segurament, arreu del món. És evident que ciutats com Barcelona o ciutats com Roma pues, puguen fer moltes més coses, perquè, evidentment, tindran més possibilitats, no? Nosaltres els serveis que fem fonamentalment són aquests, no? Els de repartir i donar menjar a les persones del carrer, a famílies que estan en situacions pues, una mica crítiques o vulnerables, acompanyem els ancians i malalts i també donem suport a persones refugiades i tal. En la mesura que podem, això és el que venim fent.
Quina és la línia d'acció que seguiu actualment amb la seu de la comunitat que va fundar i que presideix Andrea Riccardi?
Normalment, de forma habitual, sobretot en períodes diguem, senyalats. Ahir, per exemple, hi vam tenir una conferència des de Roma oberta a totes les comunitats d'arreu del món. A Pasqua també, millor pel dia de la Pau també, etcètera, no? És la línia una mica de contacte més genèric, més general. La forma de mantenir la línia de pensament i d'actuació d'una forma coordinada o coherent amb la missió de la pròpia comunitat o la visió de la comunitat.
Per col·laborar amb la comunitat de Sant Egidi, ja sigui pel dinar de Nadal o per tot allò que feu, teniu un correu electrònic que és stegidio.tgn@gmail.com. stegidio.tarragona, que seria en aquest cas, sí, @gmail.com. I un telèfon, és el 653 56 59 88. És bo que la gent us truqui o us posi en contacte amb vosaltres perquè us pugueu organitzar millor de cara al dinar de Nadal, per exemple, no?
Sí, 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 és recomanable que sigui així. Evidentment, qualsevol cosa és benvinguda i ben rebuda. Però el que és important també és organitzar-ho d'alguna forma, no? I aprofitar al màxim aquestes donatius. I la millor manera potser és contactar prèviament, sobretot telefònicament o també per correu, i a partir d'aquí ens organitzem.
Recordem, stegidio.tgn@gmail.com i el telèfon 653 56 59 88. Miquel Llombart, membre de la comunitat de Sant Egidi a Tarragona, que vagi molt bé la preparació del dinar de Nadal, que pugueu viure el dia ben feliços al costat d'aquestes persones que s'ho mereixen i que continueu durant molts anys aquesta feina que desenvolupeu arreu del món. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i estem oberts a tothom.
L'actualitat de Tarragona.
I ara, en Carles Verdou ens acosta la informació sobre l'Església de Tarragona d'aquesta setmana.
En el marc del projecte quadriennal d'intervencions arqueològiques de la Catedral de Tarragona, s'ha presentat el procés de digitalització arquitectònica del complex catedralici, un dels resultats d'aquest projecte quadriennal del Museu Diocesà de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest nou recurs s'ha realitzat a partir de més de 700 posicionaments que configuren un núvol topogràfic amb més de 17 bilions de punts que reprodueixen la forma del complex catedralici. Aquesta eina obre la porta a poder disposar d'una base de treball per a definir estratègies de conservació i de restauració adequades i també com a base documental amb moltes possibilitats per a la recerca. Coincidint amb l'inici del temps de l'Advent, els catecúmens de l'Arxidiòcesi de Tarragona, és a dir, les persones adultes que demanen ser batejades i formar part de la comunitat cristiana, també han iniciat el seu camí de fe amb el ritu d'ingrés al catecumenat. El dia 30 de novembre, un grup de 30 infants en edat catequètica, acompanyats de les seves famílies, catequistes i mossens, van participar en aquesta celebració que va presidir mossèn Antoni Pérez de Mendiguren, director del Secretariat Diocesà per al Catecumenat. La celebració va començar al claustre de la catedral, on els infants van expressar el desig de conèixer Jesús i ser membres de l'Església. Després de l'assignació, els infants van accedir a la capella del Santíssim Sagrament, on es va celebrar la litúrgia de la paraula i se'ls va lliurar el Nou Testament. Per altra banda, el dia 1 de desembre va ser el torn del grup d'adults. Un total de 22 persones, procedents també de diferents parròquies de l'arxidiòcesi, van ser admeses al catecumenat en una celebració que va ser presidida per mossèn Joan Àguila, provicari general per a la pastoral. Durant la litúrgia de la paraula, es va encomanar el procés catequètic d'aquests nous catecúmens, que culminarà quan estiguin preparats per a rebre els tres sagraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i l'Eucaristia.
Viatgem ara fins a Barcelona per conèixer l'actualitat de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Dimecres 27 de novembre es va celebrar a l'Ateneu Universitari Sant Pacià un seminari sobre història de les noves tendències historiogràfiques per l'estudi de les ordres religioses. L'objectiu d'aquest seminari, organitzat per l'Institut Històric dels Dominics de la província d'Hispània, l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la Facultat de Teologia de l'Angelicum de Roma i el grup de recerca d'estudis d'història cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, era continuar aprofundint a partir de la primera sessió celebrada al desembre de 2023 en l'intercanvi d'idees, recerca i propostes d'estudi sobre la matèria. En aquesta jornada van participar un centenar de persones, entre els ponents professors de centres universitaris espanyols i estrangers, tant eclesiàstics com civils. Ens acompanya Fra Alejandro López Ribao, director de l'Institut Històric dels Dominics d'Espanya. Bon dia, Fra Alejandro.
Bon dia, Òscar.
Què destacaries de la sessió d'estudi que vau celebrar a l'Ateneu dimecres 27 de novembre?
Doncs sobretot destacaria el diàleg, la professionalitat i l'interès interdisciplinar que va tindre. Aquest diàleg necessari, que és el que volem des de l'Ateneu i volem des de l'Institut, sobretot per continuar creant aquesta història, continuar aprofundint en aquesta història de l'Església.
Per què hi ha hagut tradicionalment un interès per l'estudi de la història de les ordres religioses?
Doncs el primer, perquè ha sigut sempre i continua sent una part essencial de l'Església. Una part essencial que només cal visitar les ciutats que hi ha per veure aquell gran patrimoni arquitectònic que existeix, i darrere aquest patrimoni arquitectònic hi ha tot un patrimoni documental i la quantitat de personatges interessants que han aparegut en aquesta història de les ordres religioses. Per tant, penso que és un interès no només legítim, sinó normal per qualsevol que s'acosti avui en dia a l'estudi de l'Església.
I per què caldria renovar la manera d'aproximar-se a la seva història?
Més que renovar, que és un terme que a poc estem veient aquests seminaris, que potser no seria el més adequat, seria completar. És a dir, veure el que s'ha fet al llarg de tots aquests anys, abans de nosaltres, és una historiografia molt gran, molt potent, que ve ja des del segle XIX, fins i tot abans, i mica en mica intentar-ho completar amb noves fonts que van sorgint, noves perspectives que s'han de tindre en compte, i també noves maneres d'abordar fins i tot l'Església, de la història de l'Església, perdó, des d'aquests ordres religioses d'una manera més complexiva i en la seva part també dins de la història política, civil i econòmica.
Quina metodologia es troba per fer aquest estudi, Alejandro?
Sobre el problema de la metodologia, penso que és una de les parts que l'Institut i l'Ateneu i l'Autònoma i fins i tot l'Angelicum hem intentat portar endavant. És a dir, sobretot aquesta idea del diàleg. Estem molt acostumats a anar a seminaris, a conferències, on el ponent té un temps molt llarg per parlar, potser 45 minuts, una hora, i després hi ha un moment molt breu per intervindre. Nosaltres hem intentat canviar aquesta dinàmica, sabent sobretot que normalment hi ha un segon moment que llegir, publicar aquests textos i llegir aquests textos, i el que hem intentat és fer primer de tot recollir un resum de totes les ponències que hi haurà, passar-li als diferents moderadors, als diferents persones, professors que han d'intervindre, que tots vagin al seminari, podem dir, amb els deures fets, que es hagin llegit, ficar les seves ponències en un quart d'hora, més o menys, que puguin parlar, que puguin dir els trets més importants, i després que comenci el diàleg, que hi hagi més o menys una mitja hora també de diàleg entre els diferents especialistes que hi ha a l'aula, les diferents persones que estan també a l'aula, alumnes o gent que assisteix, i també amb un diàleg de compartir. És a dir, canviar una mica aquesta dinàmica d'una lectio magna i després unes quantes preguntes per una lecció bastant petita i després moltes més preguntes i molt més de temps per dialogar.
Quin perfil tenien els ponents que van participar a la sessió del dia 27 de novembre?
Precisament per trobar i per anar cap endavant en aquesta metodologia, el que hem intentat des del principi és que hi hagi un perfil variat. professors tant espanyols com estrangers, sobretot italians, de Polònia i en aquest cas també francesos. Professors que venen d'universitats públiques, en aquest cas, per exemple, hi havia professors de la Universitat de Saragossa, de l'Autònoma de Barcelona, com centres eclesiàstics d'aquí i centres eclesiàstics també de Roma. Així hi havia professors de la Gregoriana, professors del Pontifici Institut Litúrgic, professors de la Pontifici Universitat de Cracòvia, com també el que seria important, arxivers, que aquesta vegada ha tingut un impacte especial, específic, tot aquest món dels arxius, arxivers eclesiàstics tant de Catalunya com de fora de Catalunya, com seria el perfil que va vindre de l'arxiver general de l'Orde dels Dominics.
I quins temes es van tractar? Quins temes vau tractar en aquest dia?
Van voler ser una continuació del que havia fet el mateix seminari l'any passat, el desembre de l'any passat. Si l'anterior va ser sobretot dedicat a història medieval, moderna, història de les missions, a Àfrica i Àsia, doncs aquest ha volgut ser també una idea de continuació. És a dir, sobretot s'ha tractat història de l'Església contemporània, el segle XIX i el segle XX, història de la litúrgia, pensant sempre i apostant sempre com que la litúrgia és una part essencial, una font essencial per l'estudi de la història, també, evidentment, història del papat, per aquests papats tan importants que hi ha al llarg del segle XIX, i aquesta vegada van ficar també història de la dona i de les fonts religioses, les fonts per continuar amb aquesta història de la dona.
La segona part de la trobada del dia 27 la vau dedicar a l'estudi de la dona i de les fonts sobre l'estudi de la dona a la vida religiosa. Què es va presentar?
Doncs la idea sobretot venia perquè de fa menys d'un any el convent de Montsió, que el convent de les Dominiques de Montsió d'Esplugues, perquè havia sigut durant molts segles el convent aquí a Barcelona, va tancar la comunitat i van decidir donar el seu arxiu a l'Institut Històric de la província d'Hispània. Aquest arxiu ha vingut a residir com un tresor a la nostra casa dels Dominics de Barcelona. I el que volíem era donar celebrar precisament aquesta donació i parlar sobre què és aquest arxiu, i aquest arxiu és una font privilegiada per l'estudi de la dona a la vida religiosa. Per això vam dedicar una taula sobre l'estudi de la dona en perspectiva dels arxius, sobretot de dominiques valencianes i sobretot també del que serien les de la vida religiosa a l'Àsia i a la Xina, i per últim una taula rodona d'arxiveres eclesiàstiques de Catalunya, on van estar les arxiveres de les benedictines, dels franciscans, dels carmelites, doncs per dialogar, aquesta taula precisament presidida per la professora Teresa Vinyoles de la UB, doncs per dialogar com aquestes fonts són necessàries, revisitar-les, de quina manera revisitar-les, i també parlar d'elles, de la problemàtica, però també de tots els punts positius que en els últims anys s'ha aconseguit arribar en aquests estudis.
El seminari formava part de les activitats formatives del programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social. Per tant, hi van participar professors de la Universitat Pública.
Sí, com dèiem abans, la metodologia d'aquest seminari el que vol és ficar en diàleg i en contrast, i per això per nosaltres és molt important poder, des del principi, tindre professors no només parlant com ponents, sinó també professors entre el públic que puguin intervindre, i també professors o persones d'afiliades a diferents universitats públiques que puguin ajudar-nos a organitzar-los. És a dir, nosaltres potser per la nostra formació professional coneixem més un tipus de professorat, evidentment dins dels cercles cristians, en el sentit més ample de la paraula, i ells tenen una coneixença d'aquest altre tipus de professorat. Per això, des del principi que organitzem aquest seminari, sempre intentem parlar amb ells per trobar aquests professors diferents però que es puguin asseure a parlar, i per això també ells ens han ofert que sigui una de les activitats del seu programa de doctorat, un dels programes de doctorat de l'Autònoma, i doncs bé, també fruit d'aquest diàleg és que alguns dels seus alumnes en pràctiques venen a treballar precisament a l'Institut Històric.
A partir d'aquest seminari, quines passes teniu pensades per un futur proper?
El futur proper és que al gener tenim un altre petit seminari organitzat entre el Sant Pacià, del Teu Sant Pacià, la UB, en aquest cas, i també l'Institut Històric, per parlar de biblioteques dominics a Espanya i Iberoamèrica. Una vegada més, veient que ells tenen dos alumnes d'Iberoamèrica fent una estància aquí, que treballen sobre biblioteques de convents de frares a Mèxic i a Xile, hem ofert nosaltres també poder acollir un petit seminari per parlar sobre aquest tema, ajudant-los i també patrocinant estudis sobre biblioteques de dominicanes a Espanya i Itàlia. La pròxima és també, aquesta vegada en comunió, a l'Institut Històric de l'Ordre dels Dominics, és a Madrid l'any que ve, al juny de l'any que ve, precisament fer un seminari plegat, i això és interessant perquè es celebrarà que el 1725 es va ser nomenat, va ser escollit mestre de l'Ordre dels Dominics un tarragoní, el padre Tomàs Ripoll, i per celebrar que un tarragoní va arribar al més alt de l'ordre i que va exercir el seu càrrec durant més de 20 anys, hem volgut fer en diàleg també amb l'Institut Històric de l'Ordre aquesta comparació de com era el govern de l'ordre en un moment que hi havia un mestre de l'ordre per les províncies espanyoles i com era per les altres províncies. Així nosaltres hem hagut de trobar diferents especialistes en els dominics, dominics sota la mestres de l'ordre espanyols dins del nostre territori, i a Roma els ha tocat buscar especialistes de coetanis o com es portaven en aquell moment aquells mateixos mestres amb altres províncies de l'ordre, com en aquest cas Hongria, Alemanya i Polònia i França. Estem intentant trobar un francès sobre aquest tema. I ja de cara a l'any que ve ens tornar a veure com podem revalidar aquest seminari, potser des d'una altra perspectiva, amb un altre tema, amb una altra forma d'apropar-nos, però sempre continuant aquesta metodologia.
Per Alejandro López Ribao, director de l'Institut Històric dels Dominics d'Espanya, gràcies per posar-nos al dia sobre les noves tendències historiogràfiques per l'estudi de les ordres religioses. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
Un darrer apunt abans d'acabar el programa. El proper 9 de gener comença a impartir-se a l'Ateneu Universitari Sant Pacià el diploma en acompanyament en el procés de malaltia, que té una durada de 6 mesos. Acaba el 18 de juny. Aquest postgrau pretén capacitar el públic en general i els agents de pastoral de la salut en particular per desenvolupar una acció pastoral fonamentada en una sòlida formació filosòfica, humanística i teològica, a més de proporcionar les eines i habilitats necessàries per integrar fe i vida, doctrina i praxi en l'acció pastoral d'acompanyar una altra persona en un procés de malaltia. El curs es divideix en 4 mòduls: ètica i bioètica, antropologia i sociologia, diversitat religiosa i cultural i teologia pastoral, i acompanyament pastoral, hospitalari, comunicació i eines d'acompanyament, psicologia del malalt i gestió del dolor. Aquest títol, propi de la Facultat de Filosofia de Catalunya, es du a terme en col·laboració amb el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut, l'Institut Borja de Bioètica i l'Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de la Universitat Ramon Llull. Més informació i inscripcions a filosofia.edusantpacià.cat. Acabem aquí el programa de Sant Fructuós de Sant Pacià d'aquesta setmana. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou des de la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Que passeu una molt bona setmana. Bon dia.